Doncs apa, que avui és el Dia Internacional de la Llengua Materna, aquella llengua que tots aprenem perquè és la que fa anar la nostra mare i el que es fa anar a la nostra família quan ets petit i quan comences a aprendre. Per això té aquesta importància i és bo que de vegades ens en recordem que la llengua materna de qualsevol persona és força important, sigui quina sigui. Però per aquella persona és molt important. També avui és el Dia Internacional del Guia de Turisme, que hi ha moltes situacions, però que, escolta, és una persona que si està ben formada i té bon tracte personal i habilitats socials, és ben important per quan visites doncs, a països a l'estranger o ciutats que no són les teves perquè t'expliquin què hi ha d'important en el que estàs veient. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, 21 de febrer del 2024, hores d'ara, amb 13,2 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima aquesta passada nit de 6,1 graus a la ciutat de Lleida, 4 graus al Carràs o a Guissona o a les Borges Blanques, 5 a Mollerussa i Balaguer, 6,5 a Tàrrega, 7 al Picat, 5 a Cervera, 3 a Solsona, 1 a la Seu d'Urgell, positiu, 2 a Sort, 2,5 a Viella, i ja, mira, el Pont de Suert han baixat a negatiu, mig grau, negatiu, i a les cotes 2.500 de Baqueira i Boí, un grau positiu. La més baixa, 4 sota 0, la Pica d'Estats, a 3.100 metres. Per tant, ens han dit que ve fred, sí, que ve vent, sí, però ull, que sembla que les previsions potser al final no seran de tanta davallada, dic potser, i també això ja depèn del lloc, eh? Potser no seran de tanta davallada, que sí que baixaran les temperatures, i potser no serà doncs tan acusat com ens havien dit. Insisteixo, que al final les previsions o les prediccions meteorològiques es basen en models observables, amb molta experiència i amb màquines que fan milions de càlculs. Encerten moltíssim, però és que de vegades és molt difícil d'encertar i de vegades va canviant la història i per tant s'ha de donar prediccions cada 4, cada 5, cada 6 hores. De moment ens quedem amb avui i demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim el cel ennuvolat, que ens pot deixar alguna precipitació dèbil i ocasional, sobretot a la vessant nord del Pirineu, al llarg d'aquesta tarda, amb cota de neu entorn als 1.800-2.000 metres. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta es mantindran sense grans canvis o fins i tot podrien baixar. Arribarem de màxim als 17 graus a la Seu d'Urgell i a Viella i als 15 a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. De cara a demà seguirem una nova jornada amb precipitacions al Pirineu a últimes hores del dia, que no es descarta que puguin també estendre's de manera aïllada a la resta, amb cota de neu oscil·laran entorn als 900-1.100 metres i amb temperatures que, atenció, baixaran al Pirineu i pujaran a la resta encara més. Ens faran arribar els 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 16 a Viella. El vent també serà protagonista i bufarà amb ràfegues molt fortes a zones altes o exposades. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. De fet, si jo ara et preguntes, escolta, el mes de febrer ha fet fred, excepte en aquests darrers dies, que sí que és veritat, que tenim quasi bé, diria, temps primaveral, sobretot a les hores centrals del dia, i segurament em diries, recordant a l'inici del febrer, home, sí, és un mes que ha fet fred. Doncs mira, les dades, que de vegades les dades ens ajuden a traure les sensacions que tenim o les percepcions cada persona, les dades són dades, eh? I per tant no es pots manipular, ens diuen que el mes de febrer no ha glaçat a Lleida. Cap dia. L'any passat, el febrer va glaçar 16 dies. L'any passat va tenir 28 dies, el mes de febrer. Per tant, més de la meitat dels dies del mes de febrer de l'any passat va glaçar. Perquè veguis, de vegades, la percepció com ens juga una mala passada. Vinga, que t'explico històries de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
La nova campanya de floració Aitona en Flor incorpora enguany novetats com l'experiència premium de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el cel estrellat i degustacions de productes locals. Les primeres visites als camps florits de préssecs i nectarines d'aquest punt del Segrià començaran a principis de març i novament s'espera que vinguin milers de visitants per veure l'espectacle de la floració que converteix en un mar de rosa els camps de cultiu. Fruiturisme ha tancat un acord amb el celler Raimat per tal d'oferir degustacions de vermut i vi, i la firma Aitona Gourmet també s'incorpora a la campanya amb maridatges d'olis. L'alcaldessa Rosa Pujol assegura que la iniciativa genera uns beneficis de 400.000 euros al municipi. Bueno, tal com estan les temperatures, tot i que aquí a la plana de Lleida anem com hem d'anar. Menys aquests darrers dies, si vols, vam tenir la boira, que sí, que té les seves coses negatives, però van fer que tots els arbres d'aquesta zona hagin seguit el procés que han de seguir, i el més el bo, el necessari, eh? Per tant, doncs és estem amb data, estem a l'hora que toqui, i si no us heu acostat mai, pensa que hi ha d'altres punts d'Espanya que es fan visites així, i és molt maco de veure-ho, eh? Home, aquest ho tenim a prop de casa. Si no l'has visitat mai, visita-ho. Que això dura unes setmanes, eh? Vull dir, no et pots descuidar massa, que després passe, i... però és molt maco. La veritat és que és molt bonic de veure-ho. Amb successos, t'explico que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar l'autor o autors dels danys provocats a 59 nínxols del cementiri municipal la nit de diumenge. Home, 59 en una nit... quasi que ho posaria en plural, autors. Una persona sola, déu-n'hi-do, eh? La paeria ens explica que el mateix dia, quan faltaven 8 minuts per les 10 de la nit, va saltar l'alarma del recinte, però la patrulla de la policia municipal, que s'hi va desplaçar, no va detectar cap incidència. No va ser fins dilluns al matí quan els serveis tècnics del cementiri van descobrir els desperfectes i van reparar els danys de l'acte vandàlic. Els nínxols estan ubicats al departament més antic de Santa Cecília, Sant Josep i Sant Miquel, i la majoria corresponen a inhumacions d'entre 70 i 100 anys. La paeria, evidentment, ha condemnat els fets i ha anunciat que reforçarà la vigilància a l'espai. Què busquen els lladres? Doncs joies o alguna història, perquè, vaja, una altra cosa no res, però vaja, que hem d'anar a recórrer amb aquests actes, doncs... que fallets robar sempre, però què vols que et digui? Anar al cementiri i profanar 59 tombes, vaja, no ho sé, eh? Per cert, mira, marxem al territori. Els veïns de Sorpe i Peramea, tots dos municipis al Pallars Sobirà, tenen prohibit beure aigua de boca tant pel consum humà com per cuinar fins a nou avís. Aquest missatge que han rebut tots els habitants d'aquests pobles seguirà mentre no s'aixequi la restricció als ajuntaments d'Altaneu i Baix Pallars i proporcionaran garrafes d'aigua al veïnat. L'alcaldessa d'Altaneu, Laura Tristán, ha explicat que les analítiques fetes a començament de gener i de les que ara s'han conegut els resultats han sortit alterades i en presència d'un component químic que apareix als productes de neteja. Tant Tristan com l'alcaldessa de Baix Pallars han demanat celeritat en obtenir els resultats de les noves analítiques per poder revertir la prohibició. Celeritat, eh? Celeritat. Ja ens ha passat dos o tres estius a la zona del Segrià i de les Garrigues, que hem tingut també aquests problemes amb la contaminació de l'aigua, i vaja, es podia fer una mica més ràpid, eh? Es podia fer una mica més ràpid. Arribem a dos quarts d'una, farem una pausa, no, anem directes a escoltar l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, que ja el tenim aquí preparat, i abans d'arribar a la una parlarem de llibres. Ja saps que els dimecres ens visita la Anabel Ramos, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, i a l'espai A Llibrera't ens fa la proposta de tres lectures, normalment sempre amb un fil conductor. Tot això serà des d'ara fins a arribar a la una de la tarda, aquí a Rere Cope, Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Cope Lleida.
Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones.
I com sempre, bueno, com sempre, des de fa unes temporades, ben ubicat a la meitat de la setmana, tenim l'entrevista a Cosme Polito amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Ara he pensat així ràpidament, unes temporades, moltes
temporades. Ja fa unes quantes, eh, que sí?
Això va començar sent l'entrevista humana, si te'n recordes.
Sí, però que era dijous, potser? Bueno, no ho sé.
Bueno, han variat, Era en primer, bueno, és que havia tants
dijous,
espais.
Dimarts i després dimecres. Sí, sí, ja fa dies, eh?
Fa dies, però...
Abans de la pandèmia, que són 4 anys.
Que fem l'entrevista aquesta?
Amb dimecres.
Ah, en dimecres, sí. Vam, bueno, canviem, depèn de la programació. L'any que ve, potser la fem en divendres.
Sí.
Mentre no me la fiques en diumenge pel matí.
No, sí, tranquil. Cosme García, qui coneixem avui?
Mira, a tu t'agrada molt conèixer els prohoms de la ciutat, a persones d'aquelles que coneixen moltes coses i que ens poden parlar de moltes coses. Avui t'he portat un de dir, escolta, la Seu Vella reuneix totes les condicions i tal, un arquitecte ho podria dir, que sí?
Sí.
Perfecte, doncs avui t'he portat a un arquitecte conegut, que a més és pintor i la seva vessant alguns no la coneixen, pinta uns quadres meravellosos, i està amb una persona convivint perfectament i que s'estima moltíssim, que es diu Felicitat Martín, qui a més... Els dos pinten quadres d'aquells que te diuen, ei, que et falla la teua foto, però l'has d'emmarcar com jo te digui. Per què? Perquè després fan una conjunta i surtin tots els personatges allí. Salvador Costa, benvingut i bon migdia.
Gràcies, Cosme, gràcies.
On vas néixer?
Pues a Lleida, al carrer Marquès de Villa Antònia, al costat dels Ferrets.
És a dir, bueno, una part influenciant de la ciutat, no?
Bueno, sí, és que en aquell moment la casa dels pares havia caigut un obús, sense sortir de la guerra, i es va tindre que traslladar pues, a la casa dels meus avis. I allí vaig néixer.
I de petit eres d'aquells dolentots, eres tan treballat o no?
No he sigut mai dolentot. Sí, potser me n'empenedeixo una mica, no he sigut més.
Bueno, però eres d'aquells que anaves a jugar molt a caniques, allò de salt en xurro medievant que m'encantera?
Sí, exactament, perquè és que realment llavors se feia vida al carrer, no? Sorties del col·legi i els pares no et volien a casa. Eres entremeliat i fora. I llavors als carrers ens reuníem pues, unes pandilles de gent, molts, potser 20 o 30, no? I jugàvem molt i era molt divertit, sí.
I en quin col·le vas estudiar?
Pues vaig estudiar als Maristes de Carrer Claver, després vaig fer l'ingrés al batxillerat als Maristes
Montserrat.
De Montserrat, després vaig estar 4 anys malalt i vaig continuar a l'institut.
Però estàs a Lleida i de Lleida te'n vas durant un temps a Barcelona.
Sí, clar, quan vaig començar la carrera, sí. I després també, acabar la carrera, també vaig combinar l'exercici professional Barcelona, Lleida i Castelló de la Plana.
Salvador, t'agradava dibuixar de petit?
No recordo quan vaig agafar el llapis.
Home, perquè això de l'arquitecte
no
i tal,
recordo.
Han de ser uns bons dissenyadors,
sí,
eh?
Sí. Bueno, dissenyador i dibuixant no té gaire cosa que veure, no? Però sí que dibuixar m'ha agradat moltíssim.
Per què et dediques a l'arquitectura?
Pues precisament perquè sabia dibuixar.
Clar, perquè tot ho lligo jo aquí ara.
En aquell moment... els ingressos a la carrera ha canviat molt. I en aquell moment l'ingrés a l'escola d'arquitectura, el dibuix era fonamental. Si tu no dibuixaves bé una estàtua que et donaven, que et posaven allí, a Sanguina, doncs no entraves, no podies passar, no ingressaves a l'escola. Llavors, tenies que fer dues coses. Saber dibuixar molt bé i tindre dos cursos de ciències exactes.
Mm-hmm.
El dibuix era tan difícil que donava temps als arquitectes, els futurs arquitectes, acabar la carrera de Ciències Exactes, almenys ja se n'asseguraven una sortida, no?
Parlem una mica, ja que jo t'he volgut portar també perquè em parles de la ciutat de Lleida. Els meus pares arriben al 52 i era una ciutat trista, grisa...
Tristíssima, perquè clar, encara no ens havíem recuperat dels desastres de la guerra, que, i és veritat que el que tu dius. Jo recordo una ciutat... Perdó.
No, si és que hi ha una grip tremenda.
Amb colorida, jo veia colors, però veia misèria. Però també tinc que dir, la gent potser no portava aquesta cara d'estrès que portem ara, eh?
però Lleida en aquell moment quan van arribar era una Lleida, dic, bruta, no vol dir que ara sigui neta, que havia unes rates, havia unes rates com a conills, que si bé eren les més importants d'Espanya.
Sí, inclús aquella famosa rata negra del Miquel, sí, que ha desaparegut, aquesta jo l'he vist per Lleida.
Ah, sí?
Sí.
Lleida està ben estructurada arquitectònicament?
Jo crec que Lleida és una ciutat que realment té moltes possibilitats urbanístiques, no? Té un riu, té una muntanya, està ben connectada. La prova és que ha sigut una plaça forta durant molts anys, no?
S'han emportat premis.
Sí, però jo crec que últimament... Aquí va haver un pla, quan va vindre la democràcia, es va intentar fer un pla del llop, però no s'ha acabat de portar a terme. Després el senyor Àngel Ros va voler fer un altre tipus de plantejament que tampoc s'ha acabat de dur. O sigui, ens trobem en una ciutat...
Comencem però no acabem.
Sí, exacte, i així estem.
Per cert, estàs en el nucli primordial de la ciutat. Estàs a la plaça Sant Joan. Què li diries al penya que enxegui si ara ho haguessis?
El penya que enxegui, pues, jo penso que ho va fer molt a contracort.
Li van obligar a fer el que va fer, eh?
No,
o se va tindre que adaptar al que...
Jo no hi vaig participar, per tant, no sé el fondo de tot això, però jo penso que no sé si va quedar massa content d'aquesta... Perquè l'arquitecte ha de ser lliure, no? I amb les seves creacions. I aquí no sé si va tindre prou llibertat. Jo, de totes formes, no entenc que la plaça sigui una plaça. La plaça, allò és una antesala, jo en diria. Yeah. Perquè al darrere es va desfer el canyaret per fer una altra cosa. Uh-huh. Va fer uns jutjats, no?
Bueno,
i un mur, jo penso un mur. Que la plaça es va... Sí, un mur que va tallar la muntanya, una muntanya històrica que tampoc entenc. Avui en dia suposo que no es permetria això. I jo penso que van agafar la plaça de Sant Joan com una antesala, no?
Un hall.
Sí, un hall del que vindria després.
I es va esguinzar. Amb el mur se va esguinzar.
No és ni antesala, no és tampoc plaça. Ha quedat una cosa també híbrida.
No sé, no parlem del Flam, no parlem del Pirulí, que diuen que va ser el primer, no va ser el de l'Espanya Industrial, va ser la mostra aquí a Lleida, no va ser un que va sobrar. Diu que va ser el primer, això diuen sempre.
Jo penso que no. Jo penso que es va fer perquè ja estava fet. Pues aquí, però no t'ho podria assegurar, eh?
Aquí sempre diuen, el senyor Terceiro, sempre en deia, el Pepe sí. Terceiro, sempre en deia, no, fue el primero. Parlem una mica de tu, i com és que t'agrada pintar?
És que...
No parets, quadres.
Sí, no, pues segurament és algo intern que tinc, no? Des de petit ja no recordo jo com vaig agafar el llapis, ja quan l'època que vaig estar malalt pues me vaig dedicar a fer còmics i a dibuixar molt. I després vaig anar a arquitectura, vaig seguir dibuixant, després ja vaig passar a la fase de dibuix lineal, em va quedar una mica allò a la rancúnia de dir, escolta, has deixat ja de dibuixar l'artístic i has deixat de dir, pues, és que no vull perdre això, dic, i pintar no has pintat mai. Dic, clar, quan arribo als 60, dic, o ara o mai. I vaig aprofitar pues, que la meva senyora, Felicitat, la Feli
Martín,
pues, se va matricular a l'estudi del Josep Guillén, un gran pintor de Lleida, i dic, jo també m'hi apunto. Dic, estic fart de veure el món en blanc i negre, que és el que estic veient. Vull colors. I allà vaig anar.
I tens molta obra?
És que, clar, això ho he anat compaginant amb el treball professional i no he pogut fer massa obra, però no tant, sí que he fet algunes exposicions.
I parlem de la ciutat de Lleida. Abans t'ho deia jo, veritablement, bueno, hi ha moltes coses a destacar. Jo sempre dic que és el millor de Lleida, a més de la seva ovella i el seu turó. Això ja ho dono com a fet. Quines mancances veus perquè us puguin donar patrimoni de la humanitat a la seva ovella i al seu turó? Avui ho faig a l'inrevés.
Fa mancances al mateix castell? Al mateix...
Sí, sí, a veure...
És que per mi és el castell, no és la seva ovella. Vull dir, jo, la seva ovella és un terme que l'he acceptat pues, perquè s'ha
de posar
i per distingir, no? Però per mi sempre serà el castell.
I creus que reuneix totes les condicions o cal invertir molt
i
tindre més cura del que tenim?
Jo penso que s'ha d'invertir alguna cosa més i hem de tindre cura i realment és una peça única. Tenim un claustre que és meravellós. el claustre...
Únic.
Sí, si bé la catedral, el que és el recinte, no és massa gran, perquè és que no hi havia espai, és que no hi havia espai, i llavors pues, van fer el que van poder. Però, i claustre, clar, el claustre no hi cabia a la manera tradicional, que sempre és a un costat, si us he fixat, sempre els claustres estan en un costat. En aquest cas, el van tindre que posar a continuació de...
Ja.
I fent d'entrada. I això se'n diu nàrtex. És únic, és únic, me sembla, al món. I el claustre, tan alt, tan gran, també és únic, o n'hi ha molt pocs. I que estigui obert per un altre costat mirant a un horta, tampoc és gens freqüent. O sigui, tenim... aquest monument té unes condicions i té unes qualitats pues, que sí, que jo penso que es mereixen ser...
A més, vist des de dalt, és un caragol, Lleida.
Exactament, és un caragol.
Verd, sí, bonic, sí, el dia que traguem l'horta ja canviarà.
Les banyes és el campanar i la closca, diguem, és el cimbori i la part de l'absid, sí.
Acabarem, però vull preguntar dos cosetes. De cuina, com vas? Ets bon cuiner?
Gens.
Però ets bon gourmet? No, ets bon gourmet?
Més aviat, no massa gourmet. Gourmet en el sentit de que m'agradi la cuina moderna i el disseny modern. No, jo soc bon menjador.
Menges millor a Lleida o a Olmedo?
Són diferents. Són diferents. Lleida m'encanta, però Olmedo també. És una...
Què té Olmedo que t'agrada tant?
Olmedo, quan vaig anar a Olmedo, realment vaig anar a Olmedo, pues darrere d'una senyora d'Olmedo, no?
Clar, de la Felicia Martín i su família.
Doncs em vaig trobar amb una cosa especial. O sigui, era un altre sol. Vaig anar al mes d'agost... Era un sol lluent, tremendo, que quasi també tenia que col·locar els ulls. Després em vaig trobar uns monuments i em vaig trobar una arquitectura mudèjar que no estava reconstruïda encara. I tot allò em va fascinar. I, escolta'm, el dia següent d'arribar allí vaig comprar un bloc de dibuix i em vaig posar a dibuixar. El directe del natural, tot allò que veia. Avui és història, aquests dibuixos que he fet, perquè quasi gairebé després Olmedo va canviar ja, es va començar a reformar, no?
Sí, que tens aquesta experiència de l'Olmedo sí, d'abans no... i l'Olmedo d'ara.
Sí, sí, no m'ha passat a mi, ha passat amb altres companys també.
Acabem ara sí, un prom de la ciutat hauria de preguntar què penses d'aquest alcalde de l'Atre, on se reunia la gent, que són los carrinclons, si t'agrada que el Garrotín hagi sigut declarat patrimoni de Lleida, totes aquestes coses, però bueno, de tot això tindrem possibilitats de parlar. L'altre dia em va agradar molt fent, no es treuràs la professió, presentant un llibre precisament que feia el Manolo Martín dels 132 esgraons que hi ha a la Costa del Jan. Sí. Me vas encantar, de veritat.
Bueno, pues moltes gràcies.
Ho vas fer molt bé, molt bé.
Bueno, me va demanar ell que fes una presentació del llibre, evidentment. Jo és que no sóc un literat, no llegeixo massa, però dic, això...
Ho he de fer bé.
Sí, ho he de fer bé. Dic, jo tinc que fer aquí un dictamen del llibre. I és que dictamen sí que estic acostumat a fer, perquè jo he sigut arquitecte dels jutjats, pericial... I, clar, estic acostumat a veure moltes coses i dictaminar sobre elles. I això, dic, bueno, pues serà un altre dictamen.
Que s'estan esperant. Una sí. cosa que no he dit. Sí. Què tens que veure tu amb el camp del Barça?
Bueno, vaig participar en una valoració que va fer... amb un problema, un litigi que hi havia entre l'Ajuntament i el Barça, d'uns diners, i que la base d'això era una valoració catastral que havia fet Hisenda, i que no estaven massa d'acord cap de les dues parts. Es va corregir i va acabar amb 8 anys de litigi que hi havia.
Molt bé, veus? Això no se sabia. Un lleidatà va tindre que intervindre. Fem-ho a l'inrevés. Això no ho has fet mai. Fes-me una pregunta compromesa. Quasi bé no em coneixes de res, a mi, que m'has trobat pel carrer per primera vegada, no?
Fins quan, a les cases regionals?
Ah, fins quan? Jo voldria marxar ja, de veritat. Voldria trobar la persona i el recanvi. No és fàcil, de veritat. Així com t'he dit que a la ràdio no plegaré mai, mai a la vida, moriré amb un micròfon a la mà, les cases regionals sí que seria el moment de donar el pas, però això costa molt. Per dues coses, una perquè la gent no s'impliqui i dos perquè les institucions te perjudiquen moltíssim perquè s'impliquen aquesta gent. No sé si estaràs d'acord.
Completament. Però jo crec que si marxes serà molt difícil substituir-te.
Bueno, dicemos, San Preciso, de mon pare, San Preciso se murió y no dejó herencia. Todos somos, ni nada imprescindible, pero todos necesarios.
Gràcies.
Gràcies, Salvador Costa, per tu. Té una família, mira, la Glòria Martín, el Jandro Olmo, company nostre d'aquesta casa. Si us veguessis l'altre dia, dic, sembleu que és de la família del circ, que podeu agafar l'escala, la trompeta i la cabra i anar de pobles, no? Perquè, bueno, és una família meravellosa que tothom sap, pianistes, bueno, músics, teatre, és que ho tenen tot, a la vostra família.
Sí, sí, bueno, a la meva presentació ja vaig dir que tenia una gran creativitat aquesta família.
Te podies dedicar de mànager, tu, amb això.
No, no és el meu fill.
Ja ho havia fet la Glòria, ja ho havia fet la Glòria i el Jandro.
Ja li estàs buscant feina.
Sí, sí, bueno.
Vinga, Cosme.
Llavors, ha parlat... Escolta-te-ho tranquil·lament, això de la seva vella, tal com ho ha explicat, sí. És interessantíssim, no?
Cosme, que tinguis bona setmana.
Igualment per tu. Siau.
Vinga, que nosaltres ara fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de llibres, ja ho saps, a la llibrerat.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Cope Lleida.
I ara és el moment que ens acostarem a la una parlant de llibres amb aquestes propostes dins de l'espai a Llibrera't i que ens porta sempre la Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és una persona que et recomana lectures i estiradora de fils, que no ho dic sovint, però és un concepte que m'agrada. Entén estiradora de fils de la manera de que l'Anabel quan descobreix, perquè és veritat que en coneix moltes d'escriptores i d'escriptors, però no els coneix tots. I quan en descobreix algun, i amb alguna lectura concreta, si li agrada, doncs estira el fil. Però escolta, aquesta persona, on va néixer? Les seves influències, què ha escrit abans? Pues això és estiradora de fils. I amb això descobreixes de vegades autèntics tresors. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No, m'identifico amb això perquè a mi em passa el mateix però amb el tema de la música.
Clar.
I amb l'arribada d'internet i de les plataformes d'escoltar música, sí que t'he de dir que és que hi ha tanta gent que fa molt bona música al món i no són famosos i no ho seran mai, que és un luxe trobar-los.
Sí.
És un luxe. I dius, però com pot ser que aquesta gent no siguin famosos? No ho seran, però fan molt bona música.
Sí. O gent que va passant el temps i vas coneixent. Jo ara...
També.
Bueno, he descobert un músic de jazz brutal, Kamasi Washington, que té unes peces llarguíssimes a més, i amb barreja amb coral, amb piano, trompeta, tot, és una barbaritat. I dius, ostres, va arribar per casualitat I arran de... I
has començat a estirar el fil.
Claro, començat a estirar el fil. No només aquest, sinó a veure amb qui més ha col·laborat, i aquesta persona que ha col·laborat doncs també m'agrada com canta.
I bueno, ull tot l'univers que trobes, eh?
Sí, sí, sí.
És molt bo.
I dius, ostres, aquesta persona igual porta tocant 30
clar,
anys, saps?
Clar, clar.
No l'havies vist, no l'havies conegut fins ara.
Doncs bueno, amb lectura... Doncs,
amb la lectura passa igual.
És el mateix, exactament. Molt bé, vinga, temàtica de les tres propostes d'avui.
La temàtica és Barcelona, val? Són novel·les que estan ambientades a Barcelona i a més són clàssics i a més parlant una mica sobre el tema de... Ostres, aquesta obra ja fa molt temps que està editada o publicada i jo no l'havia conegut fins ara. Començarem parlant de Nada, de Nada. La Carmen Laforet, sí, que va ser la primera persona que va guanyar el Premi Nadal. El Premi Nadal de Literatura, que es va inaugurar, diguéssim, 1944, doncs el va guanyar ella. Una primera novel·la, a més, d'una dona que no tenia formació literària, que la va presentar una mica per veure què passava i que va resultar que va guanyar el premi i que, a més, va costar molt que creguessin que estava escrit per una dona.
Que fort. Però,
i que, a més, tingués 21 anys quan el va escriure.
Home, és, si amb 21 anys...
23, perdona, 23 anys. Bueno, és igual, sí. I no s'ho acabaven de creure, pensaven sempre que hi havia algú que li havia escrit. Doncs no, la Carmen Laforet va escriure Nada el 1944 i, com dic, ja va guanyar el Premi Nadal. I de què tracta Nada? Nada tracta de l'Andrea, la protagonista que es diu Andrea, que té 18 anys, que és òrfena i que arriba des del seu poble a casa dels seus avis a Barcelona, que viuen al carrer Aribau, que podria semblar com a molt, no?, molt luxe i tal, però estem parlant,
zona, sí.
Estem parlant de Barcelona postguerra, un pis que a més han hagut de dividir per, no?, el que passava abans, pisos molt grans que s'han d'anar dividint per anar llogant o per anar venent i per poder viure allà. Ella, que ve d'un poble i va estudiar a Barcelona a la universitat, es troba en un ambient molt fosc, carregat, ple de por, de males persones, a més, perquè ella va a casa dels seus avis, on se troba els seus tiets, i un bebè. I, bueno, Andrea ja s'adona, doncs això, de seguida de l'ambient aquest opressor, violent i, a més, embogit que té dins de la casa i, a més, també fora. Ella, allà al carrer Arribau, passa molta gana, passa molt fred i el poder escapar-se a la universitat a estudiar, doncs és com això, doncs un escapament, no?, de tot el que envolta.
Hi ha zones descriptives de...
Sí, 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 de Barcelona. I a més, de l'època. Estem parlant de la postguerra.
Molt bé.
Estem parlant de la Barcelona de postguerra.
Molt bé. Doncs així de fàcil. Vinga, la següent.
La següent és La plaça del Diamant, de la Mercè Rodoreda, també un clàssic de la literatura. La Mercè Rodoreda va néixer el 1908 a Barcelona i va morir a Girona el 1983. La Mercè Rodoreda, una escriptora rodona, perquè va escriure poesia, teatre, contes, tot i que el major gruix de la seva producció és novel·la. La plaça del Diamant és una obra, doncs això, clau, una obra de les obres mestres de la literatura catalana, que a més, s'ha adaptat a sèries de televisió, a obres de teatre, a pel·lícules. I què s'explica amb aquesta plaça del Diamant? Doncs explica la història de la Natàlia, que treballa de dependent en una pastisseria i que en un ball de la Festa Major de Gràcia coneix en Quimet, amb qui es casa de seguida al cap d'un any. Aquesta relació, que ella pensava que era com a molt... Bueno, una relació bonica, que pensava que seria, no?, que aniria bé.
Bueno, el pensament que tenim tots. Sí,
el pensament que tenim tots. Acaba convertint-la amb ella en una dona submissa, que fins i tot per el nom, que ella es diu Natàlia, i el seu home la mateixa com a Colometa.
Caram.
La Colometa, perquè a sobre del seu... al terrat de l'edifici on vivien tenia coloms, ell criava coloms, i llavors li diu Colometa. I l'home marxa, el Quimet marxa al front i mor. Llavors, la deixa amb ella, amb dos nens petits, i com ella ha de fer front doncs, amb això, amb una Espanya també, amb una Barcelona de la, també de postguerra, i fent front doncs, a totes les vicissituds que té com a dona, com a vídua i mare de dos... de dos nens petits.
Que a l'època no hi havia pensió de viudetat, i aquestes històries.
No.
Buscar la vida i, a més, amb una societat hostil, per entendre'ns.
Sí. Barcelona té una plaça del Diamant, Barcelona hi ha una plaça Gràcia, que es diu la plaça del Diamant, en honor a la,
en honor al llibre.
Al llibre.
O sigui, primer va ser el llibre.
Sí, perquè la novel·la està ambientada a Barcelona i a Gràcia, al barri de Gràcia, i amb aquella plaça en concret, que abans se devia de dir d'una altra manera. El que passa que, arran de l'èxit d'aquesta novel·la, doncs li van donar el nom de la plaça del Diamant. Sí, sí.
Molt bé. I amb quina proposta acabem avui?
Doncs mira, acabem amb un llibre que em va agradar moltíssim quan el vaig llegir fa molts anys, que me'l van fer llegir a l'institut.
Te'l van fer llegir?
Me'l van fer llegir a l'institut,
Espera, ara que em treus aquest tema. Tu a l'institut, ja a època d'institut, tu ja eres lectora?
Molt lectora, molt lectora.
No era cap
trauma. Perquè, clar, no tot m'agradava, per descomptat. A mi el que menys m'agradava de l'institut era quan havíem de llegir poesia i destripar la poesia.
Ah,
perquè havien d'analitzar-la i... No? A mi això...
És que, a més...
Què voldrà dir l'autor? Doncs no ho sé què voldrà dir l'autor, però a mi me diu això.
Clar, i a més pensa que, a la millor, l'autora o l'autor ho ha escrit d'una manera i no vol que entenguin ben bé el que vol dir.
Clar, no sé, jo, per exemple, llegia amb García Lorca i sí que té un component molt, molt simbòlic tota la seva poesia, igual que Miguel Hernández o... Però, clar, a mi, jo llegia la poesia, jo volia llegir la poesia, passar-m'ho bé, no volia estar pensant els versos.
Clar.
I potser estic dient una ara mateix, igual vindran i me faran fora, però, bueno, és la meva opinió, eh?
Bueno.
És la meva opinió només. La novel·la que me van demanar o encomanar o obligar a llegir és La ciutat de los prodigios. De Eduardo Mendoza.
La ciudad de los prodigios.
La ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza és un escriptor català que escriu sempre en llengua castellana. Encara es viu, va néixer el gener del 1943 i, a més, ha publicat ara fa recentment una última novel·la, que ara no recordo el títol, però vull dir, està ara mateix a les llibreries i a les biblioteques, la última novel·la seva. I a La ciutat de los prodigios doncs també parla d'una Barcelona, però bastant abans de la postguerra, entre l'exposició universal del 1888 i la internacional de 1929. I tot el que es movia a la Barcelona aquesta preparant aquestes exposicions. Ens parla l'Eduardo Mendoza en aquesta novel·la de l'Onofre Bouvila, que va des del poble, d'un poble del Pirineu, amb 13 anys a Barcelona per buscar-se la vida. No? I se queda en una pensió i comença a treballar a la construcció de l'exposició que està universal. Ell comença treballant com a manobre, i acaba convertint-se en un dels homes més rics d'Espanya i de les majors fortunes del món. És una obra històrica, és una novel·la històrica, però a més, perquè te posa davant, no? te permet llegir què és el que passava a Barcelona abans del 1929, aquesta ebullició, no?, de ciutat pròspera, de tot el que estava per venir, no? I a més, al mateix temps, doncs fa doncs això, el recorregut d'un noi que va començar com a manobre amb 13 anys i va acabant sent el més ric.
A més, és idíl·lic, això, no?
Mira,
fa dues setmanes, crec, parlaves tu d'un llibre en el que parlaves d'això dels estrats socials, del difícil que era saltar d'un estrat a l'altre. És a dir, si tu ja naixies en un estrat, doncs ja t'havies de moure per allí, no? Doncs aquest llibre que ens acabes de presentar ara, el que parla és de, mira, aquest, he anat passant per tots els estrats, però pujant,
sí,
no? O superant-los.
Sí.
Molt bé, doncs, mira, són tres lectures que, si coneixes Barcelona, t'acabaran descrivint descrivint racons o zones de Barcelona, que també... Això ja ho vam fer amb Lleida.
Sí.
I Lleida i Rodalies, doncs, sí. Ara amb Barcelona. Nada, de la Carmen Laforet, la plaça del Diamant, de la Mercè Rodoreda, i la ciutat de los prodigios, de l'Eduardo Mendoza. Anabel Ramos, escolta, com sempre, un plaer.
Bona setmana.
Bona setmana. Vinga, que nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i després arriba el migdia de Cope Lleida. Avui et parlaré, ja ho sé que no és dimarts, que és dimecres, però de sumilles, però per què? Perquè el concurs del millor sumiller de Catalunya aquest any es realitzarà a Cervera. I per tant, això és una bona notícia. T'ho explico en uns minuts.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hay un refrán muy español que dice que el que no llora no mama. Y tiene un punto de razón importante. Hoy estamos escuchando muy fuerte protestar al campo español y tenemos el centro de Madrid, como te estamos contando en Cope, colapsado por centenares de tractores que piden, entre otras cosas, precios más justos para el campo. Enseguida vamos a ver cómo está la situación, no solamente en la capital, también en otras ciudades, pero siguiendo con ese refrán tan nuestro, la queja que ha dejado Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados da desde luego para una reflexión. Él y otros enfermos de ELA acudieron a la Cámara Baja para reclamar una ley que les garantice una vida digna. En resumen, para reclamar que alguien saque del cajón la ley del ELA, que se aprobó por unanimidad hace casi 2 años, pero que todavía no se ha tramitado. Algo que choca con la premura con la que, sin embargo, se tramitan otras leyes. Te pongo un ejemplo, la de la amnistía. Unzué acudía con sus compañeros para hacer visible su enfermedad in situ, en el lugar en el que se tiene que tramitar la ley. Y allí se encontraron prácticamente solos, porque tan solo había 5 diputados presentes, los portavoces de la Comisión de Sanidad, y Unzué dijo lo siguiente.
Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Muy elegante Unzué, sacó los colores a los diputados y los colores son los de todos los partidos, la verdad. El ELA es una enfermedad que afecta entre 4.000 y 5.000 personas en España. Al año se diagnostican 1 millar de casos, a la vez que unas 1.000 personas pierden la vida por esta causa. Es una enfermedad cruel porque quien la sufre es plenamente consciente de su deterioro progresivo y de cómo afecta además no solamente a él, sino a toda la familia. Mantener los cuidados que va necesitando una persona con ELA no es ni barato ni sencillo. Por eso, la necesidad urgente de esta ley que permita vivir con dignidad. Lo que han denunciado en el Congreso es que la situación económica puede abocar a una persona con ELA a optar por la eutanasia, una ley que sí desarrollaron con celeridad. Y ellos lo que quieren, los enfermos, lo que quieren es vivir. Vivir con dignidad el tiempo que les quede. Y esa es la denuncia que ayer hicieron. Y me pregunto, si no hubiera sido una persona tan conocida como Juan Carlos Unzué la que expresó esta queja, ¿hubiéramos conocido lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados o hubiera pasado desapercibido entre el ruido de la actualidad? Afortunadamente para este colectivo de personas y para sus familias, la queja es hoy un clamor y alguien habrá tomado nota. Eso esperamos en el Congreso, aunque simplemente sea por vergüenza. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, en medio de los tractores estamos contando que ha sido detenido un asesor del exministro José Luis Ábalos por cobrar comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se trata de Koldo García y su arresto, ha podido confirmar COPE, se ha producido en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Enseguida contamos más. La mayoría de fiscales del Tribunal Supremo ven delitos de terrorismo a la causa de Tsunami Democràtic y que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont, fue su líder absoluto. Así figura en un informe al que ha tenido acceso COPE y que han entregado a la número 2 del fiscal general del Estado, quien ahora debe fijar el criterio definitivo del Ministerio Público. Y 322.075 niños exactamente nacieron en España el año pasado. Es la cifra más baja de la serie histórica que arrancó en 1941. A destacar que los nacimientos de madres de 40 años o más han aumentado un 20% en la última década. Los de las madres menores de 25 años ha caído un 26%. Y el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, ha defendido la asistencia a los mayores en sus casas frente a la deshumanización de las residencias. Ha reclamado los cuidados paliativos y ha señalado a la soledad como el mayor problema para los países desarrollados. Lo ha hecho en la Fundación Pablo VI de Madrid durante la presentación de la Carta de los Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad, elaborada a raíz de la pandemia.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal y Camavinga no jugarán contra el Sevilla.
Acaban de conocerse las sanciones del comité de competición. Carvajal y Camavinga, sancionados con un partido, no van a jugar contra el Sevilla. No aparece reflejado que el Real Madrid presentara alegaciones por estas tarjetas. En el Mallorca, después del partido contra la Real, un partido a raillo, dos a Van der Heijden y dos al segundo entrenador, Tony Amor.
Quinta.
Entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. Vamos con lo que está pasando y lo que están haciendo Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Cómo les va, Carlos Miquel?
No ha saltado todavía a pista Carlos Sainz, pero ya está en su periodo de trabajo. De 1 a 5 de la tarde va a rodar el piloto madrileño. Por la mañana el más rápido ha sido Max Verstappen, que ha batido por mucho su registro del año pasado, que le ha metido 7 décimas a Leclerc y 8 décimas a Fernando Alonso. Y también se habla mucho en Bahrein de futuro. Acaba de hablar Toto Wolff, el jefe de Mercedes. No tenemos prisa en decidir nuestros pilotos, tenemos mucho para elegir. La decisión va a tardar bastante tiempo.
La cita futbolística del día es a las 9 de la noche en el Diego Armando Maradona, Nápoles-Barcelona. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8 y media.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. És dimecres avui, 21 de febrer del 2024. Ja saps que aquest any és any de traspàs, per tant, el mes de febrer té 29 dies, ens portarà fins dijous de la setmana vinent. Per tant, el cap de setmana de la setmana vinent, que cau lluny encara, perquè ens anem ja posant el calendari, estarem al mes de març, no aquest cap de setmana, l'altre, però estarem al mes de març ja, i això va molt, 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 molt ràpid, massa ràpid de vegades. Qui ens fa veure que el temps va passant també és les hores de sol. Els dies s'estan fent més llargs des del 23 de desembre, 22, és igual, del 20 i escaig de desembre es va allargant el dia, però el primer mes no es nota massa, ara ja es comença a notar, i també doncs els canvis meteorològics, perquè encara que la meteorologia està com està, doncs evidentment cada cop farà menys fred i cada cop doncs farà més calor. Bé, una cosa ve amb l'altra, evidentment, i això fa que ens adonem que sí, que el temps passa i que anem avançant a les diferents estacions climàtiques. Encara estem a l'hivern, però vaja, que li queda no res, li queda un mes. Per tant, de seguida estarem parlant ja de la primavera amb les seves històries. Depèn dels punts on no ha fet fred o no ha fet especialment fred, doncs segurament el tema d'al·lèrgies està molt més avançat, perquè també la floració dels arbres també s'ha avançat, i per tant la percepció de que ja estem de cara al bon temps també és més notable i més d'hora. Avui s'ha presentat el fruiturisme, el tema de les visites de la floració d'Aitona, que tindrà lloc al mes de març. I per què? Doncs perquè aquesta zona de la plana de Lleida, del Segre, si vols, doncs sí que s'ha mantingut unes temperatures més o menys a les que són habituals. Anem a buscar la previsió meteorològica perquè ve un canvi, ve una mica de fred, de davallada de temperatures, acompanyat de vent, i això farà que la sensació tèrmica sigui més baixa. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim el cel ennuvolat, que ens pot deixar alguna precipitació dèbil i ocasional, sobretot a la vessant nord del Pirineu, al llarg d'aquesta tarda, amb cota de neu entorn als 1.800-2.000 metres. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta es mantindran sense grans canvis o fins i tot podrien baixar. Arribarem de màxim als 17 graus a la Seu d'Urgell i a Viella i als 15 a Lleida, Balaguer i a Tàrrega. De cara a demà seguirem una nova jornada amb precipitacions al Pirineu a últimes hores del dia, que no es descarta que puguin també estendre's de manera aïllada a la resta, amb cota de neu oscil·lant entorn als 900-1.100 metres i amb temperatures que, atenció, baixaran al Pirineu i pujaran a la resta encara més. Ens faran arribar els 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 16 a Viella. El vent també serà protagonista i bufarà amb ràfegues molt fortes a zones altes o exposades. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. 10 minuts per sobre de la una, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
T'ho acabo d'avançar. Fa 10 anys que Aitona aprofita l'espectacle visual de la floració dels camps de fruiters per atreure visitants que arriben d'arreu del món. L'any passat es calcula que en van venir uns 27.000, però aquests només són els que estan comptabilitzats en les visites guiades. I n'hi ha molts que hi van pel seu compte. Pel proper mes de març, quan si la climatologia ho permet, evidentment, començaran a esclatar totes les flors, ja hi ha caps de setmana en què s'ha hagut de penjar el cartell de complet. De fet, hi ha interès de tour operadors asiàtics, grups de coreans confirmats i també de visitants de Califòrnia, que, evidentment, no venen exclusivament per això, però ja que estan per la zona, doncs els tour operadors complementen aquestes estances a Catalunya, per exemple, amb aquesta visita a la floració Aitona en flor, dins del fruit turisme. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ens explica els beneficis que genera aquesta campanya Fruit Turisme al municipi d'Aitona.
Som un grup de gent, que són els guies, els pagesos, els voluntaris i els regidors, vale? Vull dir que això venim a sumar unes 60 persones. I aquestes 60 persones són les que realment estem portant totes les activitats, totes les experiències i tot el que estem fent, eh? Vull dir que és, i jo dic que ho estem treballant des de, bueno, la tècnica està clar tot l'any, però que estem ficats plenament de fa 4 mesos, i dic que el mandat de l'any municipal 4 o 5 mesos és fruit turisme. Sí que vam calcular, perquè hi tenia el que genera econòmicament dins el municipi, que vam fer un càlcul l'any passat, i estem parlant d'uns 400.000 euros anuals que està generant. Parlem únicament d'Aitona, eh? Jo ja no dic que, perquè, claro, és Aitona, però vull dir, la gent, si tu piques ara en hotels de Lleida, perquè ja reps moltes trucades de persones que venen.
La tècnic, per cert, de Fruit Turisme, la Bea Obis, diu que aquest any hi haurà food trucks durant la campanya i també que oferiran la possibilitat de comprar arbres fruiters als visitants.
Volum de persones que ens arriben. Teníem problemes amb restauració, perquè, bueno, arribem doncs on arribem, no?, amb els restaurants que hi ha a l'entorn. I aquest any també tindrem food trucks, que estaran tots els caps de setmana, també per poder cobrir part d'aquesta demanda que tenim. I el tema que hem passat també, que ha comentat l'alcaldessa, el tema de vendre arbres fruiters. En els últims anys era una, també ens demanaven molt la gent, no?, doncs que ens deia, ostres, no podíem plantar un presseguer o nectarina o paraguaià, doncs aquest any també podran emportar-se doncs l'arbre, uns arbrets d'un mig metre més o menys, doncs perquè puguin replantar-lo, doncs, no sé, a l'hortet o al jardí, on la gent cregui convenient.
Bueno, de fet, no cal anar... Hi ha llocs on es fa. A Japó, per exemple, els jardins tenen arbres fruiters, cireres, per exemple. Per tant, no és una mala idea. Veurem com va evolucionant tot plegat, però és una història que va començar fa 10 anys i que segueix atraient cada cop a més persones. També t'explico que els educadors socials de Lleida demanen millors condicions laborals i més oportunitats per als infants tutelats. Ens diuen que reclamen aquesta millora de les seves condicions laborals i també l'atenció que reben els infants que atenen. Són les principals conclusions que recull un document elaborat aquest novembre passat per més de 200 professionals de la demarcació i que aquesta setmana s'ha presentat a la seva seu de Lleida, al Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social. Des de 2017, el nombre de menors atesos ha crescut de 270 a 751. Tot i que també ha augmentat el nombre de professionals, ara n'hi ha 347, aquests denuncien la precarització del sector i la complexitat creixent dels perfils atesos. Vinga, que fem una pausa ràpida perquè t'he d'explicar que aquest any el concurs de sumillers de Catalunya es farà a Cervera. T'ho explico ja.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Bar-restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar-restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973 300 081.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 29 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida.
El proper dia 26 de febrer a Cervera tindrà lloc un concurs d'aquells que, aviam, vagi com vagi, t'ha de deixar bon gust de boca. T'estic parlant que Cervera, a Cervera, triaran el millor sommelier.
I ho faran doncs, amb l'Associació Catalana de Sommeliers i també a la Universitat de Cervera, que és on tindrà lloc tot aquest acte. Bueno, per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el Ramon Grinyó, que és membre de l'Associació Catalana de Sommeliers i també part de l'organització. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé.
És un concurs maco, la veritat. Aviam, al final té la part competitiva, evidentment, però és d'aquells que són agraïts, no? Deixa bon gust de boca.
Sí, sí, efectivament. I molt vistós i més espectacular que del que sembla, no? Mm. De la perícia que es tenia a l'hora de servir i totes les proves que realitzen.
Anem a definir de manera ràpida, perquè la gent s'ubiqui, perquè, clar, és una paraula que, afortunadament, darrerament, comencem a escoltar de manera més normal, la figura del sommelier, però anem a explicar què és un sommelier.
Un sommelier és aquella persona que està especialitzada amb vins, licors, cerveses, tés, cafès, pel seu estudi i per la seva definició.
Uh-huh. I amb un concurs de sommeliers, què és el que busqueu? Què és el que mireu?
Amb un concurs de sommeliers es fa un conjunt de tot, tant la part teòrica de tot el que és el món del vi, més que res de la sommelieria, i enològica, i després la part pràctica, tant amb definicions de vins, tant amb part visual, olfactiva com gustativa, i una sèrie de proves, per exemple, la decantació d'un vi i el servei del mateix, que és una prova, és la prova reina, és la que sempre hi és, i després una sèrie de proves que es fan, que s'intenten variar cada any pel tema factor sorpresa, per no relaxar-nos, perquè tingui una mica de xista la cosa.
Uh-huh. Tinc entès que el dia 26, això dura tot el dia, és proves al matí, proves a la tarda, deies que hi ha una prova teòrica, és aquell tòpic de mai ho saps tot, no? No pots deixar d'estudiar mai.
No, i menys el món del vi, que és superextens i cada any canvia, perquè cada any és una collita nova i uns nous vins i tal. Ah. Al matí fem la prova a l'antiga biblioteca de la universitat i a la tarda, a les 3 de la tarda, al paranimf de la universitat, la final amb els 3 millors classificats de la prova del matí, oberta a tot el públic. Vull dir, qui vulgui venir, és entrada gratuïta, hi ha 200 places al paranimf per veure la final i, bueno, depara una final, suposo, molt emocionant.
Uh-huh. Com s'arriba amb aquesta... O sigui, el dia 26, com els concursants, com hi han arribat aquí? Han tingut unes fases prèvies o simplement qui s'apunti?
Els concursants han de complir uns requisits per apuntar-se, que és tindre el títol de sommelier professional, estar donat d'alta a l'Associació de Sommeliers de Catalunya, i tindrem moltes ganes de concursar i guanyar. A partir d'aquí, cada un, l'experiència que té, tant sigui amb el món de la restauració, com amb el món comercial, com amb el món de l'ensenyament, d'escoles de no-turisme, de diferents vertents.
Uh-huh. Aquesta és la... Això, del dia 26 és la final catalana.
Sí, és el campionat de Catalunya del millor sommelier, sí, millor sommelier de Catalunya. Sí.
I el guanyador o guanyadora d'aquí, suposo que després salta a una final nacional.
Els tres finalistes, més el quart classificat, sí, van al campionat de sommeliers d'Espanya.
Déu-n'hi-do. Sí. Ramon, tu ets sommelier.
Sí.
Escolta, ja ho sé que tot es pot estudiar, però... S'ha de néixer ja amb un gust, amb un paladar, que ja diguis... És que jo això de petit ja m'ho notava, ja notava més gustos que els demés, o no?
No,
això es pot entrenar.
No, això és l'acumulació de memòries, de registres, d'olors, de moments, de quan vas al bosc i sents aquelles olors de quan ha acabat de ploure, o de camps de fruiters. Això és acumulació de registres que tens tu a la memòria i que després el sàpiguis interpretar o el sàpiguis trobar o siguin, evidentment, que per tot això hi han de ser, dins d'una beguda.
Doncs ja ho veieu, la final de Catalunya, aquest any que se celebrarà a Terres Lleidatanes, a Cervera concretament, Costes del Segre, he vist que estarà molt present amb aquesta final.
A Costes del Segre, a les 6 de la tarda, fem un showroom amb 21 cellers de Costes del Segre, als Comdals, als restaurants, al restaurant Els Comdals, on després del showroom a les 8 de la tarda es fa la nit dels sommeliers, que és un sopar amb nou restauradors d'aquí de les comarques lleidatanes, que cada un farà un plat i, a més, que ho maridarem amb un vi diferent cada plat i donarem els premis del millor sommelier, a la millor sala de Catalunya, a la millor trajectòria professional que s'ha votat dins amb els membres de l'associació, bueno, diferents premis.
Mm-hmm. Doncs ha de ser molt difícil fer de jurat d'un concurs així, perquè, clar, hi ha coses que, al final, coses molt exactes o molt, molt objectives les pots jutjar relativament fàcil, però és que, clar, aquí mireu tot, no? Fins i tot la presència, com s'arriba a la taula, com es serveix, com es destapa una ampolla. És difícil fer de jurat.
Sí, vull entendre que sí, però clar, tenim gent que ha guanyat diferents campionats de Catalunya, que han estat campions d'Espanya, gent amb un currículum professional extensíssim.
Molt bé.
I aleshores és el comitè tècnic més el jurat que està compost també per tres sommeliers d'aquí de la província de Lleida, doncs seran els que tindran la dificultat de poder valorar i puntuar.
Uh-huh. Doncs això serà aquest proper dilluns, dia 26, a Cervera. És la final de Catalunya, però aquest any es fa a Cervera. Està organitzat per l'Associació Catalana de Sommeliers i avui estem parlant amb el Ramon Grinyó, que és membre de l'associació i també està a la part organitzadora. Ramon, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i mira, davant d'un concurs sempre es diu això, no?, que guanyi el millor.
Correcte, moltes gràcies a vosaltres.
Va, que en 5 minuts ens plantem a 2:15. Hem de parlar de noves tecnologies, però abans...
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo.
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas. Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me encanta. ¿La tenéis con capucha?
¿La sartén? ¿Con capucha?
Tapa.
Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda, web y app, El Corte Inglés.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja és el moment de parlar de les noves tecnologies. Des de l'InfoCope Lleida ens trobes a internet infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i ja saps que també pots escoltar-nos a través del nostre podcast, que et permet doncs escoltar-nos fora d'hores, recuperar programes antics, escoltar més d'una vegada un tros de programa. Escolta, allí on expliqueu una aplicació o un truc, doncs això, tot això a través del podcast. I els dimecres en directe des dels estudis de COPE Lleida, amb bona companyia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vais?
Doncs en la prèvia del Mobile World Congress, Jaume, de què parlem avui?
Doncs porto dies reflexionant i comentant-ho amb veu alta. Estem vivint un dels darrers anys un seguit de canvis tecnològics que encara no som conscients de lo important que són. Vull dir, podríem dir que són tan importants com l'invent del foc, de la roda, l'electricitat, la màquina de vapor, al cap i a la fi tota una revolució digital que tenim la sort de ser espectadors i sobretot, nosaltres que ens agrada la tecnologia, beta testers de primera mà. Vull dir, ho estem tocant i vivint cada dia. Fa pocs anys vam passar del mòbil a l'smartphone. Va, semblava un canvi irrisori. Mira, ara tenim la pantalleta tàctil, aquestes coses. No, res a veure. Tenim tot un element superpotent a les nostres mans. I ara la IA generativa. Justament la setmana passada OpenAI presenta Sora, l'eina per generar imatges en HD des de text. O sigui que la veritat és un món apassionant i la setmana que ve, a més, tenim el Mobile World Congress. O sigui, més i més coses. Vull dir, al final és apassionant i estem aquí. Però, a més de tot això d'aquí, de què parlarem avui a la Tertúlia Freak? Doncs començarem pel tema estrella, Sora, com han comentat, d'OpenAI. Creen el primer xip que funciona per la llum. Mira, se'n veiem de coses, les estem vivint. O recordeu del xip també implantat en el cervell? Doncs avui tenim novetats. Neuralink, de l'empresa de Elon Musk, que ho vam comentar fa 15 dies. Doncs avui ja tenim novetats. Apple estrena noves funcions en una de les seves apps i línies de negoci i també una mica de rumore. Ja no perdem aquest clàssic, no?
No, però si és que és setmanal, els rumors d'això. És que, o diaris, et diria.
Sí, sí. I acabem amb les previsions d'aquest proper Mobile World Congress, que també ho comentarem perquè la setmana que ve estarem allí, el xafarem, el viurem, i us ho contarem en ple directe. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta Tertúlia Freak. I per començar, com sempre, no volem perdre aquestes bones consums, acostums, i en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues mira, hoy nos vamos a ir hasta 1947. Hoy hace 77 años que el visionario inventor y empresario Edwin Land, fundador de Polaroid Corporation, realizó la primera demostración pública de una cámara instantánea. Este evento marcó, fijaros, un hito significativo en la historia de la fotografía, ya que introdujo una forma revolucionaria de capturar y compartir momentos de forma instantánea. La cámara instantánea conocida como la Land Cámara o Polaroid Land 95, que fue la primera, pues te permitía, como conocéis el concepto Polaroid hoy día, hacer una foto y obtener una copia impresa en blanco y negro en tan solo unos minutos, que acabaron convirtiéndose en 60 segundos, eliminando la necesidad de enviar las imágenes en aquella época, en 1947, a un laboratorio de revelado, ¿no? Esto fue una innovación tecnológica que, fijaros, según cuenta la historia, la hija de Edwin Land es la que le dijo a su padre que no quería esperar tanto tiempo para ver sus fotos o esperar una o dos semanas al revelado del laboratorio, ¿no? ¿Os suena algo de esto de una hija, había otra que escuchaba música en un CD portátil y su padre le prometió un millón de canciones en su bolsillo? Bueno, pues fijaros, además...
Lo que diríamos al començament, com canvia el temps, no? Com canvia el temps, com canvien les coses.
Insisteixo que l'any 1947, que tu anessis amb un aparell totalment portàtil, fessis una foto i et sortís als pocs minuts, feta... Sí. Debía ser espectacular, ¿eh?
Pero fijaros...
Una otra revolución.
Exacto.
Una otra revolución.
Y fijaros al final del 1947 su visión y creatividad, ¿no? Que han dejado un legado perdurable en el mundo de la fotografía y la tecnología. Esto ha impactado de forma que a día de hoy, llamémosle moda retro, llamémosle poder tocar esos momentos que de lo que ha pasado y poder plasmarlo en pleno siglo XXI, ¿vale? En pleno era de la inteligencia artificial, bueno, pues la cámara instantánea de Polaroid sigue siendo un regalo tecnológico y actual.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1947 amb tot un referent històric com l'efemèride. I si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara els friquis tequis, estem en antena. I avui, doncs el Ricard ens ha reduït un pelet el temps i no farem aquesta entrevista i això sí, deixem més temps per la Tertúlia Freak, no?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, som-hi.
Todos los entrevistados van a estar en el Mobile World Congress, va, y vamos a tener ahí una panzada tremenda.
El tema que deia ara el David de la moda retro o vintage, sí, si vols, amb el tema de Polaroid. Fixa't que tu, quan vols donar-li cert estil retro o vintage amb una fotografia en pantalla, li poses el marc que tenia les fotos Polaroid, perquè les fotos, sí, Polaroid sempre sortien, sí, amb un marc blanc que per la base sempre era una mica més gruixut, perquè això era necessari pel mecanisme dins de moure el paper. Si tu vols, o sigui, aquest estil ha quedat per la història.
No, ha quedat per la història, sí, com bien dices, en totes les herramientas digitals, mòbils, en les històries per a crear, tienes ese tipus de marco, ja, que apareixen, van apareciendo les fotos Polaroid, se van pegando.
L'altre filtre, és posar les fotos en plan sèpia. Sí, també. Exacte. Vull dir, en color sèpia, o sigui que al final són... En color sèpia, jo és que agafo un àlbum que tinc per casa que té 30 anys i sense haver-li aplicat cap filtre, tot és tenir aquest color.
Bueno, perquè és retro també. Sí, retro.
Mirar en les colònies d'estiu, sí, ¿vale? Que hay chavales de cierta edad y como no se llevan el móvil, se llevan cámaras con carrete, vale, para coger momentos y luego ir a revelarlas, ¿eh? Que sepáis que hoy día es un regalo que entre los 16, 18 años...
Porque es una experiencia.
Debe ser difícil, ¿eh? Trobar un lloc on revelar fotos.
No, bueno, las hay en Lleida, tienes sí, tiendas para ir a revelar.
Sí, sí, sí.
Poca gent deu haver,
¿eh? És una experiència. Però bueno, avui on estem, ja? Doncs avui estem al món de la intel·ligència artificial, ¿no? I més d'un dia ja hem provat de fer el guió del programa que el faci la IA, ¿no? I la veritat és que ajuda molt, i el que podríem i el podríem donar perfectament com a vàlid. Ara també podríem dir que el locutés.
Sí, ja. No, i a més imitant les veus,
eh? I a més li podem dir, mira, escolta la veu del Jaume,
esto es
grava
algo,
la veu del Jaume,
esto es algo que tenemos
genera la veu del Jaume.
Esto es algo que tenemos pendiente y vamos a comprometernos. Después del Mobile World Congress, el programa después del Mobile World Congress, habrá una parte que aunque, o sea, estaremos hablando nosotros, pero habrá una parte que hablará una inteligencia artificial.
Venga, va. El tipus de juego ho fan fa temps i fan proves i històries i és tremendo.
De moment tenim sort que encara en català no el tenen prou afinat. Vale, sí, i llavors
no,
encara no han substituiran, no?
O sea, que me tocarà ser mi bon, no?
Bueno, o la meva en castellà, com... Vull dir, diguéssim que
bueno, moment... vinga, va, Jaume, que aquesta, bueno, va, és impressionant, aquesta.
Vale, va, perquè nosaltres estem aquí, ens agrada fer a nosaltres les coses, i si no, doncs ho tindríem molt fàcil, eh? Li donem a la tecla i vinga, i fa el programa. Però avui en dia ja tenim els creadors de vídeo. I justament la setmana passada, doncs, OpenAI, amb la seva aplicació Sora, ja li podem escriure amb text, vull aquest vídeo, i automàticament el genera. I les imatges que han sortit són impressionants.
Sí, estábamos analizándolas ahora y viéndolas antes de comenzar el programa, precisamente con Ricard, y la verdad es que es impresionante. Además, es que con un prompt que hemos contado de 62 palabras, genera un vídeo con música, con es decir, con unos efectos, con unos reflejos,
y un realisme brutal.
No, un vídeo real, és a dir, no un vídeo com de dibuixos animats. No,
vídeo totalmente real, es decir,
es increíble.
Es impresionante dónde está llegando. Está claro que esto ahora mismo no está abierto para todo el mundo, ¿no? Pero son unos ejemplos increíbles donde ahora mismo, bueno, pues ahí ya incluso noticias a día de hoy de la parte de la producción, dirección y tal de cine que bueno, pues que una parte está diciendo, oye, pues mira, todo esto intentaremos aprovecharlo para ver qué, ¿sabes? O qué creatividad o qué realismo,
claro, de momento,
le podemos dar,
claro, de momento,
incluso para los proyectos, es decir, presentar un proyecto de una película hecho, aunque luego lo grabes, es bestial.
O no, ja. No me recordo, un prompt és una frase, sí, descriptiva on tu dius el que vols.
Exacto.
62 paraules. Amb 62 paraules aquesta intel·ligència artificial ha estat capaç de crear un vídeo de, no sé si 12-15 segons de durada, vídeo realístic, com si l'haguessis enregistrat, d'una noia caminant en una ciutat de nit, on hi ha llums, on hi ha reflexes, em sembla que fins i tot hi ha aigua a terra,
sí, sí,
hi ha
reflexes
de llum, a més amb moviments de càmera, com si anés la càmera amb un, penjada amb un dron o alguna història, i la noia va caminant, primers plans, acabar, reflexes a les ulleres, o sigui, vaja, o sigui, si a tu no t'ho diuen, és un vídeo que ha gravat una persona.
I després l'altra imatge, aquella del senyor de la barba, que li donen una imatge, una fotografia, i a partir d'aquella fotografia comença a fer els moviments, obrir, tancar els ulls, la boca, parlar... Vull dir, al final creen... És brutal, no? De moment aquesta eina està tancada, no està oberta al públic.
Home, és perquè
que és brutal.
La necessitat de procés deu de ser altíssima.
Bestial.
Perquè, clar, sí, sí, crear una imatge ja costa, a nivell d'energia, de cost energètic i de computació. Crear un vídeo així és tremendo, perquè has d'anar creant 24 o 25 fotogrames per segon. Que són 25 fotos, però a més que quedin bé una...
Sí, però la velocitat de procés, això és realment fàcil, perquè
bueno,
vas posant allí hardware...
Això serà una eina que quedarà tancada de moment o quedarà de pagament, justament per això, perquè si la obren a tothom i tothom comença a demanar vídeos, o sigui,
bueno,
no hi ha,
i vídeos,
no hi ha suficient màquines
i falta
món,
saber, i després tenim d'etiquetar quin és el vídeo real i quin és el vídeo generat.
Ja, però és que això cada cop serà més complicat. És a dir, ara hi ha intel·ligències artificials que es dediquen a detectar quan un text l'ha generat una intel·ligència artificial o no, o una fotografia. Però tu imagina't on estem arribant, no, que les persones ja no sabem distingir.
Ahora mismo con Sora directamente te creas vídeos de un minuto, te creas vídeo con la marca, con la imagen, con lo que tú le quieras dar y con todo lo que le quieras aportar.
Aquí la idea es saber demanar, o sigui...
Exacto, la hacer este prompt.
El prompt.
Prompt, que está en inglés, ¿vale? Y es esta
descripción... S'ha creat una profesió amb això, ingenieris de prompt.
Exacto, hay que saber com, ¿no? Pero bueno, la verdad es que OpenAI, como no con la parte de Sora, pues siguen a la cabeza de la parte de inteligencia artificial.
Jo em pregunto una cosa. Tot això que està passant és una bombolla? OpenAI podria, com diu el seu CEO, que en aquests moments està al capdavant de tots?
Sí, bueno, ahora parece ser que va un pasito por delante en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial y como no en el desarrollo, como ahora estamos hablando de esta herramienta, más el resto de herramientas que ya tienen, ¿no? Y lo difícil, como no, es generar y es entrenar esta inteligencia artificial, que es donde iba ahora Ricard. La semana pasada hablábamos del futuro o el desarrollo de los empleos, ¿no? Que los big data, al final, los analistas... Uh-huh. Se tienen que convertir en grandes entrenadores porque realmente la parte de análisis, la inteligencia artificial implementada va a ser bestial, ¿no? O es bestial a día de hoy. Bueno, pues el tema es que al final es una tecnología y van un paso por delante porque además OpenAI, por supuesto que propio pago, en lo que trabaja es directamente en que te enlaces, en que tengas tu API para implementar su tecnología de computación dentro de tu empresa, tu aplicación, y bueno, pues es lo que parece ser que hoy día está copando un poquito más el mercado, mientras que el resto están desarrollando, comprando y adquiriendo la inteligencia artificial para el desarrollo de sus propias herramientas.
Venga, va, com dèiem avui a l'entrada de ja... uns canvis que estem vivint, dia a dia són aquests canvis, són impressionants, i ara parlem del primer xip que funciona per la llum, impossible a més de hackejar i accessible a tot i accessible o més accessible que els ordinadors quàntics.
Digo, por luz funcionan todos, ¿no? Porque los que van enchufados lo llamamos luz, ¿no? Bueno, electricidad.
No,
van por electricidad, perdón. Bueno, la verdad que los avances que estamos viendo en todo es bestial y bueno, el tema es utilizar la luz en lugar de la electricidad. La verdad que es revolucionario, no sé cuándo lo veremos, ¿no? Pero bueno, este avance podría mejorar precisamente mucho en la inteligencia artificial, porque como bien decía Ricard, el nivel de computación, de gasto de energía y demás, para que todos estos chips puedan trabajar a la vez y hacer miles de millones de algoritmos y de cuentas por milisegundo, porque es así, bueno, pues al final están utilizando muchas energías, ¿no? Bueno, pues capaz de realizar ahora mismo cálculos matemáticos utilizando luz, ¿vale? La luz es rápida en transferir datos, uh-huh. Ya sabemos la velocidad de la luz, Todos lo tenemos, la velocidad.
Sí, sí. A ver, la fibra óptica es rápida porque para dentro iba un feix de llum. Sí.
Correcto. Correcto, pues la velocidad de la luz, utilizar la velocidad de la luz, ¿vale? Y han creado un chip fotónico que precisamente es de silicio, es decir, ojito, ya estamos con los materiales raros, uh-huh. Por mucho que utilicemos menos energía, seguimos, bueno, pues utilizando materiales que también hay que darles una vuelta, pero bueno, al final son capaces de realizar ciertos cálculos y hacer esos millones de cálculos por milisegundos de una forma rápida de transferir y utilizando muchísima menos energía, ya que, bueno, pues esto no va precisamente por un conector, una conexión, un cable, un chip integrado que, sino que utilizan este haz de luz.
Només un incís, jo sóc molt pesat amb aquest tema, però el tema de la intel·ligència artificial, que no és una bombolla, és a dir, no podrà marxar perquè s'està introduint al dia a dia sense que de vegades no en siguem conscients, tot i que parlem d'aquestes aplicacions que hi ha a les webs, el xat GPT, i aquestes són les més visibles, però la intel·ligència artificial existeix al món empresarial des de fa ja temps i ara està molt, molt vinculat, i a nivell domèstic cada cop el tindrem més. Segueixo dient que el coll d'ampolla de tota la intel·ligència artificial serà la potència de càlcul. És a dir, no hi haurà suficients servidors al món o màquines que puguin atendre a totes les peticions, perquè la intel·ligència artificial gasta molts recursos. Uh-huh. Llavors, hi ha certs moviments que potser passen desapercebuts, però la gent que hi entén diu, fixa't en això, els nous processadors del iPhone que presentarà aquest any, a final d'any, van cap a aquesta història. És a dir, seran uns processadors en els que incrementaran moltíssim el tema dels nuclis que estan destinats al machine learning, que és a que el mateix processador pugui treballar amb intel·ligència artificial sense que ho hagi d'enviar a un servidor a algun lloc, amb una granja de servidors, allí es computi i retornin el resultat. Google, amb els seus Pixel, també va per allí. També està implementant una intel·ligència artificial que un tant per cent s'haurà d'executar localment, a la màquina, al mòbil o a l'ordinador. I haurem d'anar cap aquí, sí o sí, perquè si no, insisteixo, no hi ha suficient capacitat de càlcul al món, amb tots els servidors i amb totes les màquines, per poder atendre totes les demandes d'intel·ligència artificial, perquè encara que nosaltres tres fem anar el xat GPT i estem al dia de tot plegat, afortunadament encara el gruix de la població no l'està fent anar cada dia. Però a la que això entri, hi haurà un problema greu de capacitat de càlcul, d'operacions. I per això els moviments de les empreses que fan semiconductors i que fan xips estan anant cap a que es pugui fer localment el màxim de càlculs possible. Si no, la intel·ligència artificial no tirarà en van o passarà a ser de pagament i llavors ja està. Sí que pagues i tens la teva màquina. No sé com ho veieu.
Bueno, la verdad que ahora mismo está claro que este problema es inherente de la parte de las máquinas, está claro que la implementación de la inteligencia artificial se habla más de ello que se utiliza y la implementación ahora mismo está en proyectos, porque la implementación está en proyectos, excepto en estos grandes que tienen su propia inteligencia artificial, como puede ser Facebook o como cualquiera de estos grandes, Microsoft y demás. Pero sí que hay una cosa que está clara, al final tendrá que ser un servicio que tendrán que encontrar el cómo y hasta dónde y qué información necesitas.
Y monetizar, porque es que al final es bueno, un survey que tiene un cost.
Claro, entonces, ¿por qué se están metiendo las marcas? Precisamente porque ya son un servicio donde Microsoft tiene sus licencias de Office 365, donde si hablamos de Apple, pero el tema es que tienen que entrar todos. De ahí en la velocidad o el cambio de los chips, como bien decías. Chips que funcionan por luz para intentar tener más velocidad, para que sean más difíciles de hackear y al final tener lo que hace un ordenador cuántico, que es lo que hace la inteligencia artificial, es decir, un ordenador muy gordo, ¿vale? Bueno, pues que sea más accesible para todo el mundo para que no se necesiten. Entonces, está claro que al final la computación, y dado que el uso va a ser muy personal, Es decir, dentro de todo lo que busques, dentro de todo lo que tengas y de lo que cada uno utilice en su smartphone o en su internet o en su mundo digital, ¿vale? Está claro que hay mucha parte de computación y respuesta, que la respuesta está dentro de tu propia información, no fuera.
Es que yo creo
y eso es lo que nos va a dar, va a hacer que podamos computar en nuestras maquinitas. Al final están corriendo más los chipsets de los smartphones que este tipo de chips para ordenadores, por así decir, porque la inteligencia artificial, donde va a llevar su máximo consumo de aplicaciones, aquí en nuestra mano.
Però per què? Perquè al nostre dispositiu mòbil hi ha més dades que al nostre ordinador.
Sí, però és que jo crec que la propera gran revolució serà la de microchips. És a dir, fixa't que hem donat ja un parell de notícies que apunten cap aquí. És que s'està avançant molt amb aquest tema, però perquè la necessitat apreta.
És que si no se poden implementar.
Parlem de xips. Vinga, va. Parlem de xips i d'implantar xips. Recordeu que fa 15 dies...
Això també és una pel·lícula de ciència-ficció, eh?
És una altra revolució.
Déu-n'hi-do,
al final...
Implantar xips al cervell de les persones.
Estem evolucionant. Fa 15 dies vam comentar que Neuralink, l'empresa d'Elon Musk, va implantar el primer xip al cervell d'una persona. Doncs ara afirma que el pacient pot moure un ratolí d'un ordinador només amb el pensament.
A ver, a nivel médico...
Yo me voy al principio del programa, a la entrada y su reflexión. Este sí que es un beta tester de primera mano, ¿eh? ¡Ojo! Sí,
claro, al final lo tens de prueba, ¿no? Para que funcione y tens un resultado.
Sí.
Mirad, en el año 2001 estuve en una conferencia en Viena, en la cual tengo un libro, además, sobre una persona que había inventado para implantar el chip intracutáneo, este que está debajo de la piel, con RFID para que te le llevan todos tus datos.
Como lo que porten los animales, los gossos y los gatos.
Exacto, pero para las personas. No, digo, ahora fijaros que solo 23 años más tarde, lo cual dice algo de la edad que tengo. Bueno, pues fijaros esta bestialidad, ¿no? Es decir, que realmente se ha implantado un chip que con el pensamiento ya están haciendo, ahora este beta tester le están haciendo todas las pruebas, como imagino, yo me lo imagino como veo en las pelis, ¿no? Es decir, está allí en una sala y venga, tiene el chip y venga al ordenador, no sé cómo se conectará al ordenador, si el chip lleva Bluetooth o qué lleva.
Claro, es decir,
cómo se conecta
y cómo se alimenta.
Para ese, además, a ver si va a mover el ratón de toda la oficina.
Claro, ¿sabes? Y cómo se alimente, porque...
Yo es que tengo muchos X, como su red social, muchos X aquí. Pero
eso explicarán, porque la fórmula la té ell.
Ahora, según parecen las pruebas, lo que le están haciendo hacer es un mogollón de clics para ver cuántos clics, es decir, si él piensa 100 clics, si hace 100 clics, o si lo tiene que pensar 100 veces, o...
Bueno, al cap i a la fi és un avanç més, vull dir, estem...
Això sí que és ciència-ficció del tot, però
és real. Mirando la pantalla a ver si se mou el ratón, però no...
És que està passant, això.
És ciència-ficció per nosaltres, perquè encara no podem interioritzar, però bueno, ja veieu que estem vivint uns canvis apassionants.
Esto ya nos contarán.
Sí, ja unirem, si tenim sort, unirem explicant també. Aquesta setmana Apple estrena una nova funció pionera que feia molt temps que l'estàvem esperant. L'aplicació de streaming de música d'Apple ara permet intercanviar playlist.
Pues yo espero la otra.
Diguem.
Claro, yo como cliente, tengo Apple Music y yo soy el raro. Vale. Ahí me pasan, mira esta canción y todo es en Spotify.
No, pero si tú tens algú que et passa una llista de Spotify, la pots implementar a l'Apple Music perquè tu tens Apple Music.
La pots importar ara.
La pots importar.
Ahora ya la puedo importar y lo mejor, la puedo exportar a ellos. Pero una lista.
Sí, la lista de les cançons són de qui són.
Però la llista no.
Clar.
Però en canvi, des d'Apple Music sí que vas a poder exportar esa canción o vas a poder exportar para que en Spotify la puedas recibir y la puedas escuchar en Spotify.
Si la tienen en el catálogo, siempre.
No,
estàs exportant la llista.
Por supuesto. Listas o canciones.
O canciones, sí.
En este caso, en Spotify, lo que recibe Music son solo listas. Les digo, yo, por favor, bueno, hablan también el canción a canción.
Això saps què passa? Que
¿vale? El he escuchado,
si
por favor.
Si t'has de canviar d'un servei a l'altre, hauràs acumulat un munt de llistes i no les vols perdre.
En el tema que dius, no, i és que jo aquesta cançó l'he comprat en propietat, l'he comprat a Apple Music, i me la vull emportar a Spotify perquè és meva la cançó.
No. No, Apple Music tu no compres cançons, pagues una mensualitat.
No, no. Ah, tu és igual dius, que iTunes.
Bueno,
iTunes
sí que pots, iTunes, però no, pots deixar no. local.
Sí, això, sí, home, clar.
No, igual que en Spotify, comprat. Si pagues claro. també te la pots descargar.
Clar, però després la pots reproduir amb Spotify?
No.
Només si t'importes la llista.
Bueno.
I si segueixes pagant.
Vinga, va, continuem parlant d'Apple, perquè ja sabeu que a la primavera sempre surt el nou iPhone SE.
Bueno, bueno, a veure, sempre surt.
Bueno,
a la, surt, de moment quan, hi ha els rumors.
Quan surten, surten a la primavera.
I els rumors i... diuen, parlen de fins i tot de final d'any.
I de moment això d'aquí sembla que s'està retrasant més del compte.
Sí, o final d'any o l'any 2025 parlen. L'iPhone SE és un, és un iPhone...
Una edició especial, bueno, Special Edition.
És l'Special Edition, la gent popularment el coneix com l'iPhone barat. És un iPhone, evidentment, que el que fa és aprofitar el disseny de models anteriors, components de models anteriors, normalment s'actualitza bé amb un xip que és o el de l'any que toque o just el de l'any anterior, i tot això doncs, pot sortir a la venda amb un preu molt relativament inferior
molt raonable
al de la generació de l'any. Però clar, no surt cada any aquest telèfon, surt cada 2, 3 o 4 anys.
Correcto. Y ahora que pagué, bueno...
Parello 3 años, ¿no? Que
sí, y bueno, y además daros cuenta que es que no es un mercado. O sea, datos, ¿vale? Que son los que siempre dan, ¿no?
Bueno, si bien puede ser un mercado más empresarial.
Mirad, la marca a nivel mundial está vendiendo casi 196 millones de equipos. ¿Vale?
De teléfonos, ¿eh?
De teléfonos, ¿vale? Que ya
de en... smartphones. Parlem en propietat, perquè un sí, telèfon sí. és un dispositiu vale, per fer trucades i ja està,
¿eh? Smartphones...
En canvi, un smartphone és un ordinador superpotent que tenim als nostres dits.
De smartphone de sí, smartphones, sí, sí. ¿Vale? De estos 195 millones, solo 9,5 millones son de iPhone SE. Es decir, es muy mínimo... ¿Vale? Y además, bueno, decían que querían aumentar en 6 millones más de la producción, pero que al final no la aumentaron porque, bueno, pues porque realmente es lo que menos venden. Y es lo que menos se vende.
Yo creo que es un dispositivo que está pensado más aviat per la empresa.
En 2022 solo en España, ¿vale? Apple, del 1.600.000 más o menos que vendió de iPhones o que dijo que había vendido de completos, de total de iPhone, no llegaban al millón, perdón, no llegaban a los 100.000 teléfonos que había vendido de iPhone SE. También, además, el último ha sido muy canibalizado porque ahora mismo tenemos muchos modelos. Y por la diferencia de precio, sí, ya siempre hablamos de 300 euros, pero es que al final cuando te pones a gastarte 500 euros ya en un teléfono mínimo...
No,
¿vale?
En 300 meses te compres el d'aquell any que se supose que la seva vida útil te allargará más.
No, y el 14, por ejemplo, le ha canibalizado un montón al SE. Es decir, ha habido mucha gente que ha tirado por el iPhone 14. El 14 normal que se quedó y que está en catálogo y que está en venta. Entonces, bueno, al final es un equipo que ahora... Imagino que están pensando si le ponen el notch o le ponen la isleta o...
Lo que sí que està clar
és que hacen.
En aquest moment té una imatge una miqueta retro, com el que comentàvem abans, ¿vale? Perquè té el botó...
Sí, però això l'actualitzarà,
el Touch ID...
No, i claro, la pantalla serà ja pantalla,
sí,
perquè ja tenen
pantalla.
Claro, però perquè ja tenen fabricades totes les pantalles. És a dir, és ahora mismo lo que estamos viendo allí, recordarlos, és un iPhone 8.
Sí.
Bueno, es un iPhone 8.
D'imatge, ¿eh? D'imatge.
Cuando salió el iPhone 10, sí. Todo pantalla, imatge, y el
perquè,
iPhone 8 con,
de
con
cor
el botón.
Un iPhone, de cor no, es un iPhone 13.
No, pero la carcasa, lo que hablábamos,
sí, sí, sí,
que
no,
es
no,
un,
no,
iPhone,
sí, sí.
La carcasa...
Deia, el processador sí que està més actualitzat.
Correcto.
I, per tant, doncs, és un telèfon que t'ha d'allargar. Va, que estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda, la setmana vinent... estaré sol aquí a l'estudi en aquestes hores, perquè vosaltres estareu a Barcelona al Mobile World Congress.
Si no hi ha res de nou, allí estarem.
Que crec que hi anireu ja el dia abans, dimarts.
Sí, clar. Si no, de què parlarem
dimarts
dimecres?
I dimecres, eh?
Almenys bueno. Tenim de preparar les coses. Escolta, i testejar-les i veure-les.
Us heu remirat alguna cosa? Hi ha alguna presentació interessant? Hi ha algun producte que dius, ui, això sí que... ¿Alguna noticia, alguna bomba?
Pues mira, el tema es la aplicación de la inteligencia artificial en la seguridad, vale. En las redes.
Es que todo estará vitaminado por inteligencia artificial.
Sí, absolutamente todo. Y cómo no, estamos buscando y mirando ya ahí en los mapitas también para mirar, pues ciertas soluciones de movilidad, sobre todo mucho con el tema de las eSIM para poder viajar a cualquier punto del mundo, que según el operador que tienes hoy día, cómo está las comunicaciones, pues pueden ser muy interesantes. Y bueno, pues formatos de como no, hay siempre algún asiático que nos va a presentar teléfonos o cacharritos con cosas diferentes.
Això ja ho veurem i ho explicarem, però ara em faig una pregunta. Penseu ja que aquesta edició del mobile ja està estabilitzat? Al mobile que tindria de ser habitualment com era abans de prepandèmia.
Bueno, no sé, això ja m'ho direu dimecres que ve, a veure què us trobeu dins.
Bueno, estábamos a 100 por debajo, a 100 millones por debajo, más o menos, todavía, ¿no? De la recuperación del 2020 a ese pico
álgido que hubo. És que jo crec que no tornarà a la del 2019, perquè el Mobile World Congress...
És que el 2019 fou molt bèstia, eh?
Té molta competència amb d'altres fires, que ja han parlat aquí, i hi ha coses que abans se presentaven dins del Mobile, que ara ja no es presenten dins del Mobile, ja es fan a part a d'altres fires. Per tant, jo crec que aspirar a tornar al que va ser, no.
Però,
és que llavors...
però molt a prop.
Bueno, no sé, yo creo que el Mobile World Congress acabará
evolucionando. ¿Está sobre 80 y pico mil personas?
Yo creo que, no lo sé, yo creo que este año va a ser, no lo sé, pero yo creo que va a ser el año de la estabilidad. Es decir, yo creo que 2023 y la feria del 2023 ya ha marcado cuál va a ser la línea, que siendo plana ya es un éxito. Bueno. Pero subir, no creo que llegue a subir al 2019, porque precisamente del 2019 al 2024 lo que ha cambiado es que hay muchas más ferias especializadas,
claro, por eso
de ciertos sectores que estaban dentro del mobile, porque era movilidad. Hoy día la movilidad es per se. Ya, ahora vamos a ver, como no, el 4Years for Now, a ver toda la gente que está programando muchas cosas y sacando ciertas ideas, pero, como no, vamos a ver en qué nos va a ayudar a la movilidad o en la parte del servicio de movilidad y de transferencia de datos esta parte de inteligencia artificial. Claro.
David Casero, com sempre, un plaer. Ens escoltem la setmana vinent des del Mobile World Congress.
Yes, sí senyor. Buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que marxem ja cap a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres. Ara et quedes amb la Pilar García Muñiz, que t'explica tot el que està passant des de COPE.